Al matí, amb Raquel García.
El barri de Can Llong, que és el més nou de Sabadell i el que té una població més jove, però tot i el poc temps de vida d'aquesta zona, la llista de reivindicacions cada cop s'ha anat fent més llarga, sobretot reclamant disposar dels mateixos serveis públics que la resta dels barris tenen a la nostra ciutat, com un centre d'atenció primària o fins i tot un institut. També demanen que es compleixin les promeses urbanístiques pendents des de la creació del barri, com són el Parc de les Aigües. I per parlar de totes aquestes qüestions, hem portat els estudis de Ràdio Sabadell al Federico García, que és el president de l'Associació de Veïns. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I també ens acompanya la Pilar Gómez, que és la portaveu de la Comissió per l'Escola Virolet i també l'Institut de Can Llong. Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia i gràcies.
A veure, Federico, una de les reivindicacions que esteu a punt de veure complicada és la construcció del CAP de Can Llong. En la presentació del projecte que es va fer, recordem, el 29 de setembre passat, es fixava com a data d'entrada en funcionament a finals del 2019. Això. Creieu que aquests terminis es compliran o que no?
Esperem que sí, que es compleixin les promeses que ens han fet. De fet, van demanar que ens portéssim una mica de documentació, de planos i com aniria, i bueno, l'únic que ens van enviar va ser una fotografia presa des del Quinto Pino, que no s'hi sap ni el que allò serà. O sigui, el que toquen això del CAP, de moment, esperem que sí que es compleixin les promeses.
Uh-huh. Expliqueu-nos com és de necessari doncs, aquest centre, perquè ara mateix els veïns de Can Llong aneu al CAP de Can Rull,
de Can Rull, o de Can Oriac, o de dalt de l'altre barri de més amunt. O sigui que hem d'anar d'un lloc, a un altre, i esclar, allà nosaltres ja fa 15 anys que tenim l'associació creada, i 3 anys també de lo de Castellarnau, que de totes aquestes associacions jo he fet de vicepresident a la Castellarnau l'any 2000, i després ja a partir dels 3 anys que es van formar aquesta de Can Llong Castellarnau. Uh-huh. I des d'aquest moment que nosaltres estem reivindicant això és perquè és una cosa que el barri la necessita, però urgentment.
És una reivindicació històrica i que us perjudica en comparació amb altres barris,
sí,
no?
Sí, per supuesto.
El fet de tenir ara un calendari fa més suportable aquesta espera?
Nosaltres tenim la fe i l'esperança de que siguessin, de que això es porti, perquè hi ha una pila de coses que ens han dit, com allò del carrer del Parc de les Aigües, que ja estava tot aprovat, que s'aprovaria, va sortir aquí precisament a la ràdio dient que ja estava fent-se, i de moment encara no s'ha començat, i ja ens han dit moltes fites per començar i res, de moment no hem vist res.
De fet, creus que la mobilització i la reivindicació ciutadana us ha ajudat que al final es faci possible aquest equipament?
Vam tenir una reunió allà al centre cívic amb l'anterior alcalde, el senyor...
Amb el Juli Fernández.
Ah, això mateix, el Juli Fernández, perdó. Sí. Doncs vam estar al centre cívic a tope, la gent dreta i tot. Li vam fer 25 preguntes al senyor alcalde, ens va contestar 3. I després vam tenir també una reunió amb el conseller de Sanitat, que el senyor d'aquí de Sabadell, i també us va dir també que a raïs d'aquella reunió que vam tenir allà, precisament allà a darrere de la casa de Can Llong, d'on volem que vagi el CAP, doncs que es faria d'aquesta fita que hem donat abans. Però bueno, dic que esperem que es porti a terme això, que es faci efectiu.
Ara ho apuntaves, no? També fa uns moments, Federico, el tema del Parc de les Aigües, que també...
Tenim una llista, com vieu.
Sí, porta un paper molt gran amb tota una sèrie de reivindicacions. Sí. Digue'ns, explica'ns algunes.
Mira, el que és la circulació pel carrer... per Vinga d'Estrasburg, doncs allò és pitjor que una autopista. Allò és...
Circula molt ràpid, no?
Circula molt ràpid i constantment camions, de tot, eh? Trailers, de tot. I van dir que faríem una mida de posar... Deixo per mirar la velocitat, però que no seria efectiu, que no seria fixa, que seria amb els municipals que estarien...
Sí, uns radars d'aquests mòbils, no?, per anar controlant la velocitat, sí.
Però, de moment, encara no s'ha fet res, torno a dir. O sigui, que tenim el del carrer del Parc de les Aigües, el del centre cívic, el de l'institut, el semàforo, el del Mingo de Estrasburg, el projecte, lo del Parc Odessa. El Parc Odessa està fet un desastre. És una llàstima, perquè una cosa tan maca està completament abandonat, eh?
Però per què dius que està fet un desastre?
Perquè
en quin
sentit? Cuida, no el cuiden. La pista que tenim de petanca està abandonada per complet, tot arrencat, el Pipicant l'han posat, o el van posar al carrer, a dalt de tot, tocant a la via, al carrer Sarajevo. Quan el Pipicant, quan el gos arriba allà, ja se l'ha fet 4 o 5 vegades pel camí. Uh-huh. Sí que... Els pilots que n'hi ha a l'Avinguda d'Estrasburg, doncs no deixem passar. Si una ambulància no pot entrar a l'Avinguda d'Estrasburg, al carrer Edimburg, doncs allà van posar els pilons perquè entressin les ambulàncies, però van posar fixa. Si hagués d'entrar una ambulància, allà no pot entrar. Després el que és Castellarnau, a la plaça Emiliana Gisenca de Castellarnau,
sí,
allà on fa l'autobús 7 i 11 fa parada, doncs allà havien de posar una protecció per la parada de l'autobús, una marquesina d'aquestes, eh? I després els contenedors de la basura estan fet un desastre també. La pizzeria allà, quan se li fa vell la pasta, la llencen allà i la meitat de les vegades fan fora dels contenidors.
O sigui, això ja és un problema, sí, d'incivisme, no?, d'alguns veïns.
Però tenim una cosa que s'ha parlat molt poc del barri, que és els horts i les barraques que n'hi ha tocant allà a lo que és Castellarnau, el que és tocant a l'autopista,
sí,
que allò ja fa una pila d'anys, que allà d'horts n'hi ha ningú que palanti un tomàquet ni una ceba. Allò, en comptes d'un hort, ho fan servir per tot. I dic tot perquè em penso que es fan moltes coses il·legals. Em penso que fan moltes coses il·legals. Perquè ja hi ha terrenys d'aquests que estan ballat i has d'agafar una escala per poder pujar per veure el que fan a dintre.
O sigui, que això vol dir que hi ha gent que ocupa blinda il·legalment aquestes zones,
illegal,
i que l'utilitzen...
I lo que és perillós és que aquesta gent puguin agafar un dret, eh? Amb el temps, perquè no sé si és així o no, amb el temps poden agafar un dret i que després no se li pugui posar fora aquesta gent. Que si aquesta gent, el que de veritat vol plantar tomàquets i patates i això, un hort, com hi ha altres puestos legalitzats, que el controli l'Ajuntament, que es fiqui l'Ajuntament, que li doni a cadascú el que necessiti per plantar, per ajudar-nos, per si no tenen prou diners per menjar. Però allà, torno a dir, si n'hi ha un o dos que plantin tomàquets, és tot el més. I jo ja agafa, bueno, ja fins a dins dels boscs ja han plantat barraques d'aquestes. O sigui que...
Ja ho dèiem al principi, que aquest barri té una llarga llista de reivindicacions.
Ja dic, és el barri més modern de Sabadell i el que té menys coses públiques, menys...
Uh-huh. I per això, doncs, demaneu aquestes sí, peticions, sí, sí, que s'escoltin.
Tot això, tota aquesta llista que us ensenyo aquí, faig una perquè la gent senti que és prou grossa, l'Ajuntament ja el té. El senyor alcalde van tenir fa 10 o 15 dies, fa per ahí, van tindre una reunió amb ell allà a la seu de la Societat de Vins i li van donar, així, i vam parlar amb ells, o sigui que... Després hi ha una altra cosa, jo voldria dir, si no sap greu, que el dia...
Sí, breument, perquè si no se'ns acaba el temps i també tenim altres convidats.
Que el dia 16, 17 i 18 fem la Fira Medieval, tornem a fer-la, allà a l'Avinguda d'Estrasburg, eh? I, bueno, que hi ha casetes, que farem pinxitos, que farem un munt de coses per la gent del barri.
Una festassa per la gent del barri i d'altres barris, sí, també, sí, que puguin conèixer, no?, doncs ja aquest punt de la ciutat.
Ja estem també portant en marxa el que és la Festa Major, perquè hem de fer el llibre aquest que fem cada any, i ja estem visitant els comerciants del barri perquè així ningú fa dany.
Perquè ajudin a fer possible aquesta festa. Doncs a Federico García, president de l'Associació de Veïns del barri de Can Lluc, moltíssimes gràcies per explicar-nos les vostres reivindicacions.
Per donar-nos aquesta oportunitat de dir les carències que tenim al barri, que ja fa de molts anys que l'estem reclamant.
I precisament una de les reclamacions ciutadanes que més s'han fet sentir en els últims anys és la construcció de l'Institut de Can Lluc i l'Escola Virolet. L'any passat, doncs Pilar, vau arrencar el compromís de licitar aquelles obres, no?, dels dos equipaments a la tardor, sí. Però sí, encara no s'ha produït. A què atribuïu aquest retard? Potser a la situació actual?
Bueno, en principi és el que se suposa que és així, que ho atribueixen a que estem en una situació política en stand-by, no? No tenim govern a nivell de Generalitat i tot ha estat molt paralitzat. El que passa és que encara ningú ens ha dit ni ens ha donat una resposta. Darrerament, amb qui sí que hem tingut contactes és amb el regidor d'Educació, el Joan Berlanga, i el que ens diuen és que en principi ells continuen mantenint converses amb la delegada territorial d'ensenyament i amb el director d'ensenyament de la Generalitat, i el que els traslladen és que tot va en el seu curs. Aquesta és l'única resposta que tenim, però clar, tot va en el seu curs, no sabem què vol dir, perquè en principi se'ns havia dit que a la tardor això seria possible i estem ja a mitjans de febrer i això encara no s'ha produït. Hem demanat de forma urgent a l'actual delegada territorial, la Carme Vigués d'Ensenyament, una reunió amb la màxima urgència. Ens han dit que en breu, però fa més d'un mes que això ho hem demanat i encara això tampoc s'ha produït. I darrerament també hem tingut converses amb el Joan Berlanga, amb el regidor d'Educació, i el que ens diu que darrerament, bueno, que properament tindran una reunió amb el director general d'Educació de la Generalitat per veure com va tot. Però clar, així, amb aquesta actitud d'anar fent, tot va en el seu curs, el que sí que tenim clar que tot va en el seu curs és que els barracons van creixent, no? I els bolets també van creixent i nosaltres no tenim cap resposta, no? Va haver-hi un compromís de licitació a la tardor, va haver-hi també un compromís de que se'ns faria un retorn del seguiment de com anava aquesta licitació, i que també va haver-hi un compromís d'iniciar un pressupost i de calendaritzar l'execució de l'obra, no? I encara no hem començat ni pel principi. Llavors, nosaltres el que sí que reivindicaríem és, de totes, és que si realment s'ha iniciat aquesta licitació i això realment va en el seu curs, que realment ens mostrin per on paper aquest expedient que en principi, aquest expedient administratiu que en principi s'hauria d'haver iniciat, no? I que tot no quedi en la bona voluntat i en les bones paraules, no?
Però llavors, Pilar, creus que potser és la situació política de Catalunya arran de l'1 d'octubre que ha influït, o potser és que hi ha una manca de voluntat?
Bueno, o poder una barreja. Més que manca de voluntat, nosaltres creiem que hi ha una voluntat, tot i que ens ha costat molts anys de conscienciar que realment en el barri hi havia aquesta necessitat. No desconfiem d'aquesta bona voluntat. Jo penso que és una falta de priorització i de compromís, no?, d'allò que se'ns diu. Llavors, bueno, som un barri que penso que estem tenint molta paciència, que sempre hem reivindicat tot aquest tema educatiu amb molta elegància i amb molta educació, però que ja arriba un punt que, per molt bona voluntat que pugui haver-hi, doncs el que no veiem són resultats, no? I que ningú es posi en contacte, tot i que des de l'Ajuntament, no? Bueno, veus que donen la cara i et diuen sí, tot va en el seu curs, però clar, això arriba un punt que ja no et serveix, quan ja portes més de 6 anys, no?, intentant que realment allò tingui un efecte, i un efecte real, no?, que no tot sigui la voluntat. Ara és abans era el problema de la crisi,
no?
la crisi política,
sí.
No la crisi econòmica, no
hi
ha diners.
Sí, sí.
Bueno, però ja d'això ja fa 10 anys, no? No? 2017, 2008, no? La crisi econòmica. Ara és la crisi política i demà no sabem què serà. El que sí que tenim clar és que tenim quasi vora dels 900 alumnes en barracons entre Escola Virolet, que són uns 410, més uns 389 a l'institut, sense comptar l'equip docent, val? Que es preveu que l'any vinent, curs 2018-2019, hi hagi més de 1.000 alumnes estudiant en barracons, i el més trist de tot és que tindrem tota una tongada d'alumnes que hauran estat escolaritzats en barracons a l'escola Virolet des de P3, que estan fent quart, que els manca només 2 anys per acabar la primària i que continuaran la seva educació de secundària en barracons. Això jo penso que aquí, al municipi de Sabadell, no s'havia donat mai a la vida. I som els únics de Sabadell que tenim aquesta problemàtica. I no només és un institut, és que és una escola també. Llavors, bueno, d'aquí 2 anys, si la situació és greu, s'agreujarà encara més, perquè ja seran 3 escoles que sortiran, i que si ara estem apinyats en l'institut, no sé què passarà. Ja no es pot avançar més en les obres, perquè estem a més en barracons a l'institut, tocant a la via del tren. Llavors, ja comencem a tenir un problema d'espai. Per tant, si aquesta situació...
Un problema d'espai i també de condicions, no? Perquè ara, per exemple, recordo l'últim episodi de pluges, no? Fa unes setmanes, que hi havia unes inundacions al pati...
Piscines aquàtiques, tenim allà, no?
Suposo que és especialment dur i difícil, no? O això que comentaves, no? Tots aquests alumnes que gairebé tota la seva vida escolar...
En
barracons, han estudiat en barracons.
Sí, però sembla que és com que ens estem acostumant, no? Vull dir, no passa res, no? Vull dir, i encara alguns polítics, quan venen a visitar els barracons, encara tenen la cosa de dir-te, home, però tampoc estan malament, no? Home, tenen aire condicionat, o tenen pissarres digitals, o... No? Encara qüestionen, no?, que malgrat estiguin en barracons encara és prou digne. Clar, és un concepte d'on ha arribat l'educació pública en aquest país, que, clar, nosaltres estem com molt indignats, no?, però com molt espantats. I la cosa és que no passa res, no? Aquesta és la cosa, no?, que no passa res.
Què passa per la gent que ens escolta, fins i tot pels polítics, no? Que un fill estudiï en barracons, com són les condicions? Tot i que tinguin aquestes pissarres, com deies, digitals, no?
Pues mira.
Evidentment, doncs, un sistema educatiu interessant i com a la resta d'escoles, però quines
pues
són les condicions
molt,
i les limitacions?
Limita molt l'espai, limita molt que, per exemple, no tenen el tema de la gimnàstica. Com que no tenim pista, no tenim un espai de gimnàstica, tenim els alumnes que s'han de desplaçar a diferents escoles. Val? En un moment va ser alumnes de l'institut que s'havien d'anar a Plaça Espanya a fer a l'altre institut a fer la gimnàstica. Imagineu-vos el que suposa. Plega o sigui, no tenir pati, sacrificar el pati per anar caminant, tota una colla d'alumnes a l'altra punta, des de Canllong a la Plaça Espanya, a fer gimnàstica. Ara els tenim a Roureda i a l'escola de Canllong. Al pati no en tenim pati, no hi ha pati. És un sorral ben gran, sense cap instal·lació, però la gent del Virolet està exactament igual. La gent del Virolet, per exemple, el tema d'espai, el tema de la cuina, vull dir, utilitzen espais de classe normal per poder dinar, vull dir, és anar improvisant. I si hem millorat les condicions dels barracons actualment és perquè els pares i mares de les escoles han anat pressionant perquè les condicions siguin les més dignes. És a dir, hem hagut de lluitar perquè ens posessin una aula de visual i plàstica. Hem hagut de lluitar perquè ens posessin un laboratori. Hem hagut de lluitar perquè ens posessin una biblioteca. Clar, això són coses que durant el temps que no s'han fet, aquests nanos han estat, no?, privats de tots aquests equipaments. Vull dir, és un problema per l'equip docent haver de donar les classes en aquestes condicions, no? I ja no dic el que ha passat amb l'Institut Tarragona, que ha conviscut amb 2 edificis, és a dir, Plaça Espanya per un costat i els barracons per un altre, Canllong, no? Un equip de professorat que s'ha anat desplegant, no?, i tenir que donar classes d'una punta a l'altra. Clar, això és un desgast, no només per l'alumnat, sinó també per l'equip directiu i per l'equip docent, que això no ajuda.
Doncs aquestes són les reclamacions de la Comissió per l'Escola Virolet i l'Institut Can Llong. Moltíssimes gràcies, Pilar Gómez, portaveu, i esperem que en breu tingueu almenys, si més no, resposta de la Generalitat, no?, per veure realment si es comencen a licitar aquestes obres.
Gràcies a vosaltres. Esperem que almenys això sigui un espai ens escoltin, perquè el que sí que tenim clar és que la gent de Can Llong no pararem i no callarem.
Doncs moltíssimes gràcies. I també tenim en Pedro Nicomedes, que és el vicepresident de la Unió Veïnal de Can Llong, Castellarnau. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Estàvem aquí posant en debat totes aquestes reclamacions. Jo li volia demanar també per la urbanització del Parc de les Aigües, per aquestes obres que s'han anat ajornant i que, de fet, el dia 28 de febrer hi ha una sessió oberta per tractar el tema. Com està aquest projecte ara mateix?
Bueno, las informaciones que hemos exigido o hemos pedido al ayuntamiento hay en el estado, pero nos remiten a que quien tiene que hacer la obra tiene que ser la compañía de aguas. Y esperando, como otras tantas cosas tenemos en el barrio. Entonces, a ver si esta reunión que tenemos el próximo día 28 en el centro cívico nos aclaran, nos dan un proyecto, nos dicen qué es lo que realmente va a ir ahí.
Perquè de moment us agrada el projecte o la proposta de l'Ajuntament de que aquest parc requereixi a poc manteniment però que disposi de camins arreglats i també de mobiliari urbà?
Bueno, nosotros lo que pensamos es que los vecinos de Can Llong tienen que hacer o pueden hacer aportaciones de lo que creamos más oportuno se incorpore al proyecto que se tiene que hacer en el Parc de las Aigües. Por poner un ejemplo, la calle de la Vergüenza, que es la que da a la de atrás, cuando vino el señor Rulli este verano a hacer una presentación en el barrio y nos escuchó un poco las demandas que teníamos, en aquella ocasión dijo, de las pocas cosas que dijo que era seguro, es que el proyecto estaba hecho, que había la financiación y que como mucho en septiembre del año pasado empezarían a arreglar la calle. La calle está como está hoy. Está exactamente igual que hace un año. No se ha hecho nada. En cuanto a otras cosas problemáticas...
¿Quién es el carrer? Porque has dicho el carrer de la Vergüenza, pero ¿cómo has dicho el carrer?
Es el que hay en la farmacia, en la Plaza Córdoba, por detrás de la farmacia. Es un uh-huh. Es una calle que solo tiene la acera. Sí. Los vecinos no pueden entrar al parking. Exacto. Porque está todo embarrado y porque está cortada por un lado y cortada por otro. Entonces, parece que aquella calle es un suplemento del Parque de la Aigua que no està faltada ni està urbanitzada.
Uh-huh. I aquesta és una de les reclamacions, no?, que es posen condicions d'aquest carrer. Quins canvis també del tema de mobilitat, no?, perquè em sembla que vosaltres també sou molt combatius en aquest sentit, en el barri, per exemple, aquí a la plaça Còrdoba, no?, que hi ha molts embussos.
Sí, bueno, han posat ja en marxa los nuevos semáforos.
Mira, ara em comenten, és el carrer de les Aigües, el carrer de la Vergüenza.
Sí.
Com comentava la Karen, d'informatius, m'ha fet la por.
Bueno, pues han cambiado, han quitado aparcamiento que los teníamos en batería en la calle Estrasburgo, desde la Ronda West hasta la Plaza Córdoba, pero realmente hemos estado por allá y no hemos visto que se solucione nada. Es más, han puesto semáforos de presión para los peatones y ahora, porque está el tiempo como está, pero cuando aquello funcione con todo el mundo, la gente que va a Can Llong, la gente que va al Mercadona, la gente que va a la farmacia y cada uno toque el botón cuando le toque pasar, yo creo que más que una solución va a ser un embuzo mucho más grande. Entonces, seguimos.
Sí, que aquesta mesura no ha sigut gaire pràctica, no?
No, de momento no. Y lo que sí que es real es que de hace dos, tres años para acá, desde la Ronda Oeste, hay un transporte muy fluido, muy grande, sobre todo de camiones pesados, que supongo que van hacia Castellar, saliendo por la de la C58, cogen la salida de Estrasburgo para ir a Castellar o ir al polígono de Can Roquetas. Uh-huh. Entonces, eso ha significado que hay mucho transporte pesado y, bueno, hay mucho tráfico. Dicen que sí que hay radares, no lo sé. No lo sé porque, desde luego, la señalización es a 30 y a 30 no hay nadie que circule por allá. Aparte de la conducta incívica de muchos de los conductores o de la propia gente del barrio, en cuanto a los problemas que decía antes el compañero, Federico, sí que es cierto, pero no al extremo de que el barrio se deteriore de esta forma por culpa de estas pequeñas cosas. Digo pequeñas entre comillas. Lo que es importante es que el CAP, que hace ya en el 2011-2012 con las AMPA de los colegios y vecinos del barrio y otra gente, estábamos reivindicando el CAP. Y bueno, ha llegado ahora el momento en que cuando pedimos explicaciones, cuando vino el señor Comín a explicar lo que era el proyecto del CAP, bueno, el alcalde dice que esto es cosa de la Generalitat y que él no puede hacer nada. El señor Comín le pregunta, ¿va a haber pediatría, va a haber especialistas, va a haber salud mental? Ah, no, no, esto es un proyecto. Quiero decir que no depende de nosotros. Nosotros podemos reivindicar, pero no tenemos una fuente un interlocutor que nos dé soluciones, que nos dé respuestas concretas. En el Parque de la Agua es una duda permanente. El colegio, los colegios y el instituto es igual. La única respuesta que nos da el ayuntamiento es depende de la Generalitat. Depende de la Generalitat del CAP. Depende de la Generalitat toda. Y lo que depende del ayuntamiento, no tenemos recursos. Ese es el problema principal. No tenemos recursos en un barrio donde se ha hecho un barrio nuevo, grande, donde claro, hay más de 10.000 personas,
¿no? Sí.
Y supongo que cuando se planifica un barrio, se planifica con unos equipamientos. Nada de pistas deportivas, nada para que los jóvenes puedan tener un local social. El centro cívico funciona como funciona, ¿eh? Hemos recogido firmas como Unión Vecinal para que se abra todas por las mañanas y se abra los sábados. Otra propuesta que ya hemos llevado al ayuntamiento y no tenemos respuesta aún. Y en fin, estamos en esta serie de cuestiones que estamos reivindicando y que queremos tener un interlocutor real y constante en el ayuntamiento.
Doncs, Pedro, moltíssimes gràcies per posar-nos en situació, no?, d'aquestes reclamacions d'aquest barri tan, tan jove, no?, que probablement doncs, moltes de les mancances van ser degudes a aquesta manca de planificació, no?, quan es va crear, però que ja fa molts anys i que també doncs, cal que es comencin a implementar doncs, aquests equipaments tan necessaris com són doncs, un CAP o un institut i l'escola. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
A vosaltres.
Igualment.
Gràcies.